Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts un dia més a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Avui estava jo fent memòria i quan hi ha crisis, òbviament, molta gent, la gran majoria de la població, passa malament. Però també pensava que quan esclaten les crisis econòmiques, un dels sectors que més pateix és el de la cultura. Potser perquè quan hi ha escassetat cal retallar per algun costat o perquè no hi ha alegria per a grans events o concerts, obres de teatre. Però la veritat és que les arts, les bones, són les primeres afectades. No obstant això, la cultura no és en absolut una cosa accessòria. Una bona pel·lícula, una sèrie menjant crispetes, una cançó o una novel·la no sols ens ajuden a evadir-nos, sinó que ens salven de molts disgustos. Però, a l'altra banda, el sector editorial diu que, últimament, sembla que llegim bastant més i que, per tant, llegir ens fa feliços, o almenys podem escapar-nos més sovint d'aquesta realitat tan complicada, per no posar un altre adjectiu, que ens envolta. Soc la Montse Rodríguez i estarem tu fins a les 8 de la tarda per parlar-te de molts temes que hem anat parlant al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, i també per parlar d'actualitat, del que es parla també en el món dels esports. I ho farem amb els companys Yolanda Bernal i el José Luis Gil. Això serà al llarg de la programació, però abans hem de saber quin temps ens espera en les properes hores. Continuarà aquesta calorada? Marxarà o no? Doncs atenció, perquè divendres l'ambient serà assolellat, es mantindran amb el permís del pas de núvols prims, de la pols que hi ha en suspensió i d'algunes nuvolades que poden descarregar algun ruixat local cap a la serralada pirenenca. La temperatura continuarà a la banda alta, és a dir, que per tant, amb pocs canvis, tot i que la matinada pot ser una mica més agradable en alguns casos, que ja ens toca descansar més tranquils. On sembla ser que no hi ha gaire tranquil·litat és a les principals vies catalanes. Sembla ser que hi ha bastant de moviment. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, com està la situació? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada ara mateix en aquesta xarxa viària, sobretot estem parlant d'àrea metropolitana de Barcelona i de les seves rondes. Ara repassarem les rondes perquè van molt plenes. De l'àrea metropolitana destaca l'autopista C32 amb retencions gairebé entre Viladecans, Sant Boi, Cornellà de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Això, l'autopista C32. Aquí a l'extrem sud també destaca l'autovia A2 amb aturades entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Cornellà, això d'entrada a Barcelona, però també de sortida des de Cornellà fins a Sant Joan d'Espí, tota aquesta zona a l'extrem sud de Barcelona, autovia A2 en tots dos sentits de la marxa. Com a incidències, a l'AP7 a Barberà del Vallès hi tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit nord. Déu-n'hi-do, aturades de més de 7-8 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Ara hi ha moltes complicacions en tot aquest tram de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. I com dèiem, les dues rondes molt plenes, sobretot en sentit Besòs. La ronda de dalt amb aturades ja des de Cornellà fins a la zona de Valldaura. Però és que a la ronda litoral també parlem de trams d'aturades gairebé de punta a punta des de la zona franca fins a arribar al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Déu-n'hi-do, com està ara mateix les carreteres? Gràcies, Roger, des del Servei Català del Trànsit. I, com sempre dic, des d'aquí, paciència, perquè, clar, són les 7 de la tarda, també es junta tot això que ens explicava en Roger, amb que molta gent surt de la feina, agafa el cotxe, marxa cap a casa. Però, bueno, la millor companyia, t'ho torno a dir, la ràdio. Bueno, també qui tinguis al costat ara mateix, però la ràdio t'acompanya i t'informa. I d'aquí un moment parlarem d'una història, no sé, depèn de la generació que sigueu, doncs el tema de lligar, doncs fa molts anys es lligava d'una manera i actualment es lliga, doncs molta gent ho fa a través d'internet, però atenció, que ha arribat una nova manera de lligar, sí. Hi ha gent que fa servir el gos per anar al parc i així socialitzar amb d'altres persones. Doncs atenció, que a través de l'esport s'està notant que comencen a haver-hi més parelles, perquè la gent no surt a córrer sola, sinó que surt amb un conjunt, un grupet de gent. Doncs es veu que s'estan fent bastantes parelles, eh? Avui ens ho explicarà en Sergi Tor, i nosaltres també en parlarem d'aquí una estona amb una persona que corre, que està casada, tot s'ha de dir, però que surt a córrer i ens explica si ha notat o no això que està passant darrerament. No marxis, que tot just ara comença la linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Bona tarda.
La linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca... que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
32 equipos, un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de julio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
esports i menys discoteques és un titular real de les noves formes de socialització. Un estudi d'Strava, que és la xarxa social d'esports més important del món, senyala que el 61% dels encastats diu que ha fet noves amistats practicant esport i el 50% admet que socialitzar és la principal motivació per practicar esport. Segons aquesta mateixa enquesta, 6 de cada 10 practicants d'esport li agradaria conèixer la seva parella en grup esportiu. En aquest cas, s'afegeixen també les activitats comunes que ajuden en una relació. Jugar a pàdel, anar a córrer en grup, fer classes de ball són els eixos de socialització al segle XXI i són un complement a la feina indiscutible de la comunicació d'aquest segle, que és la tecnologia. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens preguntem per què s'ha originat aquesta moda que combina aquests dos factors: el conèixer gent i practicar esport. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Avui a Rere Cope, Francesc Núñez, que és el professor dels Estudis d'Arts i Humanitats a la UOC, confirma aquests nous hàbits de relació personal, Sergi.
Sí, és que toca adaptar-se a les noves realitats socials, Montse. Mira, a les alçades que som ara del calendari, fa moltes dècades estem esperant amb molta il·lusió la Revetlla de Sant Joan. Les festes majors d'estiu, sí. I també aquest oci nocturn, no?, que havia al litoral de les platges, potser d'una manera més important, no? Fins i tot havia aquell lema d'un amor d'estiu.
Així és.
Exacte. Clar, ens relacionàvem d'una manera més personal, potser doncs, amb el que seria doncs una festa major. Ara encara es celebra, és evident, l'estiu, i encara hi ha moltes situacions, no?, de sociabilització. Però també guanya altre terreny, altres usos socials per fer noves amistats i qui sap el que pugui sorgir a partir d'una amistat. El predomini de la tecnologia per buscar i trobar noves amistats sí que perd una miqueta de força, tot i que és la predominant, i l'exemple, per exemple, seria l'aplicació Tinder. Francesc Núñez, professor d'Estudis d'Art i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i que estudia els comportaments i les conductes humanes, ho ha explicat a Migdia Cope.
El Tinder i aquestes tecnologies digitals per lligar eren molt eficients, evidentment. En poc tenies molta gent allí que t'entrava, si vivies a la mateixa ciutat o als campus universitaris, on això va tenir molt d'èxit, era en un moment passaves per la prova de foc, que era el cara a cara, no? Quedaves cos a cos, i això, evidentment, portava molts disgustos moltes vegades,
I ara la nova moda de la socialització és a practicar esport en club, però fent running. És a dir, practicant, doncs, en aquest cas, l'atletisme per córrer, no? Individualment també és molt avorrit, és cert, no?
Sí.
I fer-ho en grup, doncs, se provoca conèixer persones amb les quals tens un oci compartit i a vegades mai saps el que pot sorgir. A Barcelona, per exemple, la zona de l'Arc del Triomf és habitual veure grups de corredors molt amplis. A banda de la vessant esportiva, Francesc Núñez veu avantatges.
Cal venir-se per l'Arc del Triomf i tot aquest passeig està ple de gent que corre, que fa diferents activitats, grups. Perquè ara és com un... té les avantatges del virtual.
Sí.
Veus, coneixes d'entrada. Si ja tu saps que vas allà a conèixer gent, a relacionar-te, a lligar, perquè n'hi ha de més centrats en un tema o en un altre, no? Si tu saps que vas allò, de repente resulta que tens 20, 30, jo què sé, 40, i he vist grups de 100 i pico persones corrent per aquí pel carrer, no? Que totes saps el que van, i a més a més els tens allà amb físic, saps? I a més amb roba per mostrar les excel·lències de cadascú. I és fantàstic.
Doncs el professor de Sociologia ho veu fantàstic, no? Aquest nou ús social, no? D'empatitzar, de conèixer, de relacionar-te, de tenir noves amistats, després qui sap el que pot arribar a sorgir. Per ser una demanda que ha obligat a reprogramar el sector i a la vegada també als entrenadors. La tasca individual la continua, però com dèiem, la tendència i les inscripcions, especialment amb els clubs de running, són una altra. Practicar esport en grup.
Clar, perquè m'imagino que els mateixos entrenadors de clubs de running estan per saber aquesta socialització, i a migdia heu parlat amb la Virgínia, no?, que és entrenadora de Ginger Club de Barcelona.
Sí, és un dels clubs que hi ha hores d'ara a la capital catalana. La Virgínia sí que ens ha confirmat que és una activitat que genera molta complicitat entre els usuaris i els practicants, i ens ha parlat, òbviament, doncs, de la diferència que hi ha entre conèixer a una persona practicant esport o bé conèixer-la en altres àmbits com seria l'oci nocturn.
Beneficios muchísimos, desde luego. Yo creo que hay conexiones más reales. Al final son como experiencias más auténticas. Estás entrenando juntos, no tienes por qué agregar ningún tipo de input externo como una música o un trago para pasarlo bien. Al final, claro, estás corriendo, hablas... lo que antes podría ser salir a la discoteca, claro, discoteca, o irte a cenar, ahora se convierte en un plan de un long run el domingo, donde luego te vas de brunch, te tomas un café, te sientes sano, te sientes que estás haciendo algo que te ayuda, que no vas a estar perjudicado, todo lo contrario.
Virginia ens ha confirmat que els clubs de running han de fer no únicament l'activitat de la sortida diària, no, sinó que també organitzen sortides de cap de setmana, planifiquen amb aquesta casa curses i que, per tant, hi ha moltíssima activitat compartida. I per això creu que on és d'ara aquests clubs de running estan de moda.
Para mí es una manera perfecta de conocer gente. O sea, yo creo que antes lo que a la gente se decía, bueno, apúntate al gimnasio, apúntate tal. Ahora es a los clubs de running, ¿no? Es como, bueno, y yo veo muchas chicas que llegan y el primer día son muy tímidas, ¿sabes? Y tú ves esa necesidad. I luego...
Doncs aquesta necessitat dels clubs de running que estan de moda, que són milers i milers els practicants. A banda de la possible socialització, també hi ha el fet fonamental, que és practicar esport en grup, el que també te dona una motivació especial i una continuïtat per fer la pràctica esportiva que està veritablement de moda a la nostra societat, Montse.
Avui volem parlar amb una persona que practica esport, en aquest cas corre, i ho fa més amb un grup de gent, i és en Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Quants anys fa que corres, Jaume?
Bueno, des del, no sé, 2015, podria ser.
Sí? Com li va agafar allò del cuquet de dir, vaig a córrer?
Bueno, cuquet no, però bueno, al final dic, ostres, me tinc de bellugar, tinc de fer una mica d'esport i és una manera molt fàcil, no? Vull dir, poses els quets, baixes a baix al carrer, corres uns quilòmetres, pam-pam, arribes cansadet a casa i amb la sensació, doncs, que has fet una mica exercici i que fas una mica de salut.
Efectivament. Escolti'm, amb aquest titular que ha fet aquesta xarxa social Strava, de més esport i menys discoteques, està vostè d'acord? I és cert, no?, que practicant esport o qualsevol altra pràctica del que sigui, socialitzes, no?, i fas fins i tot amistats bones.
Sí, al final és un grup de gent que tenen un objectiu comú, que és fer esport, i, bueno, i dintre d'aquest grup doncs, hi ha molts subgrups, no? Com si diguéssim, aquells que els agrada fer cada cap de setmana les seves curses, les seves maratons, etc., i els que només els agrada doncs, fer una estona d'esport per fer esport físic, ja està.
Uh-huh. A vostè li agrada més anar a córrer sol o amb grup? Crec que corre amb grup, no?
En grup és molt millor, en grup sí? És millor, sol és molt avorrit, sí. I al final és un esport sol, vull dir, vas corrents i dius, ostres, no arribo mai, comences a donar toms, i si vas en grup, pues el grup et porta, no? I sense donar-te en compte, pues fas més quilòmetres dels que pensaries fer sol.
I no passa allò de, ui, és que jo corro menys que aquests, no? I no anem a la mateixa línia. Això ja passa.
Bueno, això podria ser, però al final el grup que vaig és un grup molt majo, i al final sempre hi ha gent que sempre espera l'últim, sempre esperem l'últim. O sigui, al final anem fent les parades perquè l'últim vagi arribant i sempre anem al ritme de l'últim i l'acompanyem perquè sortim tot el grup junt i perquè arribi tot el grup junt. Al final l'objectiu és fer grup, no? És passar una estona, una horeta corrent, una horeta fent esport i que no és competició. Al canvi, a la fi és una estona de lleure, doncs això socialitzes i llavors doncs, bueno, sempre esperes i ja està. I poquet a poquet la persona aquesta doncs, agafa el ritme, es va posant el ritme dels demés i així tots anem al ritme. I si ve una persona nova al grup, doncs, també l'acompanyem, l'esperem i ja està, i ens adaptem.
I el grup està configurat de gent de totes les edats?
Sí, habitualment la mitja d'edat és alta, eh? Habitualment la mitja d'edat és alta, però sí, és un grup obert, pot vindre tothom, vull dir, inclús a mi moltes vegades ve la meva filla, vull dir, estan supercontents i tot el resto del grup diu, ostres, que bé, si baixem la mitja d'edat. Vull dir, però vull dir, és un grup molt divers, eh? Vull dir, de 20 i pico d'anys fins a 60 i alguna cosa, vull dir.
Molt bé.
Sí, que sí.
I de què es parla mentre es corre? Perquè, clar, jo corre i parlar no puc, eh? Jo o xerro o corro.
Bueno, això és perquè no ho has provat.
També.
Això és perquè no ho has provat, però quan fas un cafè, que xerres?
També, això sí.
Però ja està, és el mateix. Al final, quan vas a fer un cafè amb uns amics o amigues, doncs xerres. Pues aquí igual, tu vas corrent, vas trotant i pots anar xerrant. Si vols xerrar, xerres. Si no vols xerrar, no xerris. Vull dir, canvia la fi. Però bueno, al final, si va en grup i tal, i tens ganes de xerrar una mica, pots xerrar una miqueta. I després també, tant en tant, pues, entre el començament, abans no comences, i quan acabes, pues, aquells 5 minutets o aquells 2 o 3 minutets, pues, bueno, sempre es pot fer una mica de socialització i xerrar una miqueta amb els companys.
Hi ha homes i dones, ja sé que vostè va amb la seva filla a vegades, però normalment que són homes o dones o una barreja?
No, és mixte, vull dir, indistintament. Vull dir, pot vindre tant noies com nois, Vull dir que no hi ha discriminació de res, vull dir és totalment obert.
Uh-huh. Per la gent que ara mateix sigui bastant sedentària, perquè clar, és que el de córrer és com cansat, no? Per quan s'ha de començar? Fent 10 minuts o córrer d'aquí a la cantonada? O com va això? Mira, perquè si no...
Jo et diré una cosa. A mi córrer no m'agrada.
Ah? Bé...
Vale, però és una manera d'un esport molt fàcil. Jo no necessito un equip de futbol per anar a jugar, perquè és molt difícil trobar aquestes persones que els vagi el mateix dia a la mateixa hora.
Sí.
O per anar a fer un pàdel necessites quatre persones. Necessites quatre persones que els vagi bé el mateix dia a la mateixa hora i que trobes pista.
Mm.
Això és molt fàcil. Això et poses les teves sabatilles, quan te va bé, surts i corres una estona. Vull dir, és molt fàcil, no necessites res. Vale, i per això d'aquí pues, corro, perquè al final és una manera de fer exercici físic. Jo tot el dia estic treballant i és pues, una horeta al dia o una horeta o dos o tres dies a la setmana pues, surts a fer aquesta mena d'exercici i la pots fer al moment que tu et vagi bé. I clar, aquesta facilitat no te la dona cap més altre esport.
Oh.
A mi el meu esport preferit, a mi m'agradaria córrer, jo sempre ho dic, jo m'agrada córrer darrere una pilota.
Ah. Oh.
Però clar, darrere una pilota necessites un equip.
Efectivament, clar.
I això és molt més...
A la seva bola...
Clar. I aquí és més difícil. Llavors, corres molt senzill. Vull dir, poses les teves sabatilles, els teus quets, i vinga, riu amunt, riu avall, ja està. Vas per aquí a l'horta, vull dir, veus natura, veus cosetes,
mica en
corres...
Mica. I el dia que ja no vas a... Jaume, el dia que no vas a córrer, ho notes, no?
Sí, però vull dir, jo no sóc una persona d'aquelles que necessito cada dia la dosis, com si diguéssim,
yeah.
que hi ha moltes persones que sí que tenen aquesta necessitat. Jo al final ho faig per fer una mena d'esport a la setmana, per no tindre una vida totalment sedentària.
Molt bé. Doncs escolta, m'ha agradat molt conèixer Jaume Zitjà, corredor, i que més va amb gent, perquè així es distreu. Jo sempre... És com el gimnàs, no? Dius, ui, anar sol al gimnàs, quina mandra. Però clar, si hi ha algú que et diu que et vinc a buscar a l'hora que anem al gimnàs, ja és diferent. Així s'anima la gent. Doncs,
jo et convido i t'invito que ho provis. Aquest dia agafes unes amigues, poses les teves sabatilles i surtis.
Doncs
ja està. Comença a fer 3 o 4 quilòmetres, 5 o 6, i poquet a poquet. I veuràs que dius, ostres!
Doncs ho faré. Fet, t'agafo la paraula. Jaume Zitjà, gràcies per haver estat amb nosaltres i molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiri, tiri, tiri. Bueno, antes de que sigas con lo tuyo, esto no lo puedes dejar pasar. Mira, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorrarás directamente. Pero eso sí, tienes que llamar al 917-700-700, 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Recuerda, lineadirecta.com. Y ahora sí, seguimos con lo que estábamos haciendo aquí en la linterna de COPE, Cataluña y Andorra.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Do you really want to live forever? Forever, forever young. La figura del porter de finques urbanes ha experimentat una transformació profunda al llarg de les darreres dècades. Abans, el porter era qui vigilava el portal, recollia la correspondència, feia petites reparacions i mantenia un tracte proper amb els veïns. Aquesta proximitat, però, ha anat desapareixent en paral·lel amb l'augment de l'individualisme i la pèrdua del sentit de comunitat a les ciutats. Avui dia, en un context marcat per l'habitatge de lloguer, l'ús de l'anglès i l'auge dels smart buildings, ha nascut el porter 3.0, també anomenat Building Manager. Aquest nou perfil combina funcions de conserge, administrador de finques i gestors comunitaris. La seva tasca inclou la gestió integral de l'edifici, la coordinació amb proveïdors, el control de les zones comunes i fins i tot l'organització d'activitats per fomentar la convivència. Aquesta evolució respon a un nou model residencial on es prioritzen serveis de tecnologia i experiències. El porter 3.0 no només cuida l'edifici, sinó que acompanya els veïns a la seva vida quotidiana, creant vincles en una societat cada cop més desconnectada. El Julio Barranco és Building Manager i ha estat avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra i ha parlat amb la Mar Puerto.
Sí, es tracta d'edificis anomenats edificis intel·ligents, tecnològics, funcionals, sostenibles i ecoamigables, i que també són cars. Van a partir dels 1.110 euros al mes aproximadament, i les seves funcions van molt més enllà del que tradicionalment s'atribueix al porter o al conserge. El building manager abasta moltes altres ocupacions, entre elles algunes de les que els blocs de multipropietat exerceix l'administrador de finques, atès que es tracta d'habitatges construïts exclusivament per llogar. El Julio Barranco és building manager i expliquen de què tracta aquest sector tan modernitzat.
Ahora somos un 3.0 que no solo hacemos este mantenimiento o velamos por la seguridad del edificio, sino también agregamos actividades, buscamos esos espacios de networking entre todos los inquilinos y ofrecemos un valor agregado a la estancia del edificio en el que vives.
I és que s'ocupen de tota la gestió operativa i logística de l'edifici. Per exemple, parlem de que intermedia entre llogaters i proveïdors en cas d'obres o reparacions, configura els TAC, el sistema d'obertura de llarga distància, el clauer automàtic que usen els llogaters per obrir totes les portes de l'edifici i fins i tot planifica i organitza esdeveniments perquè els veïns es coneguin entre ells.
Para crear comunidad, sí. Piensa que ahora la sociedad está muy individual y cada quien está como que en su ritmo. Y tu momento de descanso es el momento en el que tú llegas a tu casa. Tú trabajas, llegas a tu casa. Pero hay un momento en el que tú también, los seres humanos por naturaleza, necesitamos relacionarnos. Entonces, estas actividades buscan que todos estos inquilinos se relacionen. Por ejemplo, si el edificio lo habita gente mayor, esa gente mayor quiere, por ejemplo, en las mañanas unas clases de movimiento físico, ¿vale? Actividades físicas en la mañana. Hay edificios en los que el rango de edad es mucho más joven, entonces, no sé, realizamos una actividad de networking, copas...
Per tant, parlem d'edificis tan moderns que en el bloc de pisos ni tan sols hi ha bústies, sinó hi ha taquilles intel·ligents. I la major part de la comunicació entre els veïns i els building manager, a més, es fa de manera virtual. Es coneixen en persona, però la comunicació es porta a terme a través d'aplicacions de telèfon mòbil.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Presidente Tebas.
Hola, buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
Del Mundial de Clubes, el otro día le vi en sus redes sociales que venía a criticar la salvajada que es físicamente para los jugadores afrontar una competición de estas características en este momento de la temporada.
El modelo del Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales. De hecho, ya ahí tenemos polémica con el cuando empezará el Real Madrid Atlético Madrid, lo que nos rompe las jornadas como intentamos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 día de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva ahora para este verano en Betravel con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
para atención jurídico-laboral o lo que necesites. Llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Quinto de verano, Don Simón.
De verano sin alcohol. Don Simón.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta, robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus, en recuerdo y agradecimiento de la vida contemplativa que tanta esperanza trae al mundo. Desde la Catedral de Badajoz, Santa Misa, Jornada Pro Orantibus. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, que otro me acompañe. En silencio te quedé tan solo a ti.
Bueno, abogados se disputan el cargo de decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Será el próximo 19 de junio que están llamados a las urnas 24.100 letrados para elegir la Junta de Gobierno de esta institución, que por cierto es la tercera vez en la historia de esta institución que se renueva totalmente su Junta de Gobierno. El mandato es de 4 años y el voto de los letrados ejercientes pues tiene valor doble que el de los no ejercientes. Hoy es un placer hablar con una de las personas que se postula con el deseo de convertirse, imagino, en esa tercera mujer decana de la historia del ICAP. Estoy hablando de Cristina Vallejo. Letrada Vallejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, muy ilusionada, muchas gracias. Y efectivamente, ojalá que el liderazgo femenino se normalice y pueda llegar a ser la tercera decana del ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Ojalá. Una de las cuestiones, señora Vallejo, que preocupa mucho a usted y imagino que a los demás juristas, es la escasa participación que suele haber en las elecciones, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué los letrados les cuesta ir a votar? Posiblemente porque no están muy de acuerdo con lo que les aporta el ICAP.
Yo creo que no es tanto estar en desacuerdo, sino que es una desafección como mal endémico que te has ido alejando de la institución, que no ni conoces los grandes servicios que presta hoy esta institución y que quizá pues hemos de modernizar el sentido de cómo comunicar tantas cosas que hacemos, cómo llegar a los colegiados y a las colegiadas los servicios que presta el colegio y cómo no pues hacer un plan de gobierno, que es lo que hemos intentado con mi equipo, ¿no? Que para gobernar 25-29 con una mira de futuro, con una irrupción de inteligencia artificial, con una formación que ya es pionera en toda España, pero que puede mejorar, con unos ADR que nos preocupan a los litigadores, quiero decir, única profesionalista que quizá pueda combatir un poquito, y yo sería feliz si combatimos la desafección y en 4 años el porcentaje de participación lo doblamos, ¿no? Yo creo que eso legitimaría una abogacía fuerte y unida, ¿no?
Usted aboga por una abogacía, nunca mejor dicho, más formada, profesional y digna.
Efectivamente, todo un poco relacionado, ¿no? Del dignificar la abogacía es desde el punto de vista del litigador, que tu colegio te respalde cuando hay una disfunción, cuando no te suspenden un juicio, cuando la administración tributaria quizá pues te pide unos documentos que tú crees que vulnera el secreto profesional, que la función pública de la corporación la notes cerca, notes que no hace falta que tú te quejes como colegiado 24.951, que es mi número de colegiada, ¿no? No, que tu institución te respalde. Sí, pues hay estas disfunciones. Eso es dignificar la abogacía y eso se tiene que potenciar. Ahora tenemos dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y la actual de Eficiencia de Justicia, que han regulado por fin con rango de ley la deontología, el no aportar correos entre letrados, el no vulnerar la confidencialidad cuando estás negociando con un compañero. Yo creo que es el momento en el que la dignificación se está poniendo en el centro, en los procesos, en las normas, y por lo tanto el colegio tiene que estar ahí para liderar esa dignificación en todos los sentidos, pero sobre todo en la función pública, porque el colegio, no olvidemos que es una corporación de derecho público, ¿no?
Es importante, imagino, también la necesidad de formar en profundidad sobre el código deontológico, ¿no? Se han detectado prácticas anómalas y poco profesionales en algunos sectores del colectivo, ¿no? Se han identificado pues una pérdida de valores en determinados ámbitos.
Yo creo que también somos la imagen fiel de la sociedad, ¿no? Hay una pérdida de valores, las redes sociales, el mundo digital, y si tenemos que estar como colegio para regular la inteligencia artificial, tenemos que estar como el colegio también para esa función social, ¿no? Para ese plan de sostenibilidad que hemos diseñado tanto en medio ambiente como en gobernanza ética y transparente, como en función social de la abogacía. Y ahí entra como no esa función pública de la deontología. Hay veces que hay abogacía que dices, si lo hubiera sabido que esto no era una norma correcta, pues quizá no lo hubiera hecho, ¿no? Bueno, pues ahí tiene que estar el colegio para impulsar esa deontología, esa formación gratuita, y que no lo vuelvas a hacer y que sepas que no lo tienes que hacer, pero también en esa transparencia de comunicarte que otro colegiado, otra colegiada lo ha hecho mal y que sepas cuál es la sanción para que también te veas reflejado en decir, eso no lo puedo hacer, y eso es papel del colegio profesional, ¿no?
En su programa, ¿qué dice en torno a los abogados de turno, de oficio en Barcelona?
Bueno, va en torno a esa función que hablábamos antes de la dignificación, ¿no? No solo es un reclamo económico de los módulos, tú estás prestando una función pública y en este caso, en nuestro caso en Barcelona, la Generalitat de Cataluña te tiene que entonces, pues, pagar esos módulos, ¿no? Esa también disponibilidad, tú estás todo el día de guardia. Lo que no puede ser, que lo ponemos en el programa como medida aterrizada, es que si tú eres abogado del turno oficio de extranjería o estás en un partido del área de Llobregat, te cueste más dinero irte al aeropuerto y pagar el parking del aeropuerto que lo que te están pagando por asistir a ese ciudadano, ¿no? Uh-huh. Eso no puede ser porque eso no es digno. Es así de claro, ¿no? O, por ejemplo, medidas como pues se han materializado en dinero, en millones de euros, lo que se pide a la Generalitat de Cataluña para actualizar los módulos actuales. Hablamos de 23 millones de euros. Se ha conseguido, y siempre nos tenemos que congratular de las buenas decisiones, se han conseguido 8. Bueno, pues tenemos que seguir reivindicando y ser beligerantes como Abogacía de Barcelona para dignificar el turno económicamente, pero también como profesión. Uh-huh. O sea, que un joven se sienta motivado a inscribirse al turno oficio, a formarse de forma continuada y que para él sea, como en el resto de Europa, ser un abogado del turno oficio dignifique, ¿no?
Uh-huh. Si tuviera que poner nota ahora mismo a la labor que realizan los abogados, ¿qué nota les pondría? Y si tuviera que poner la sociedad, ¿cree usted que la sociedad está satisfecha?
Bueno, vivimos en momentos en que prioridades como la vivienda, la seguridad ciudadana, están en riesgo en la ciudad de Barcelona y creo que la abogacía tiene que liderar esa seguridad jurídica y para eso necesitamos una abogacía fuerte, una abogacía que el poder legislativo nos sienta como lobby, nos sienta que nos tiene que consultar porque estamos en las trincheras y sabemos qué problemas hay, ¿no? La ocupación delincuencial, la multirreincidencia, eso es. Y ahí tenemos que estar los grupos de expertos y entre ellos la abogacía en el centro para que la ciudadanía se sienta orgullosa de decir, bueno, pues la Abogacía de Barcelona está liderando una propuesta legislativa en la que me proporciona seguridad ciudadana, me proporciona seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario y de la vivienda, se preocupa por los más vulnerables, propone políticas de Estado que tendrían que nacer del propio Estado y que no nacen. Bueno, pues vamos a dar ideas, vamos a hacer propuestas de ley de referenda o como, por ejemplo, pues ha hecho recientemente por el Colegio de Madrid el pedir la suspensión para que niños, niñas y adolescentes no se vean supeditados sus procesos con los requisitos de procedibilidad de hoy en día, ¿no? Uh-huh. O la especialización en infancia, familia y capacidad, porque si vives en Gabá, en provincia de Barcelona, no tienes un juez especializado, pero si vives en Barcelona, sí. Tú no te puedes ver como ciudadano discriminado por razón del domicilio, ¿no? Exacto. Y ahí la abogacía tiene que liderar esas reivindicaciones, uh-huh. ser beligerante, porque además tiene el conocimiento técnico de esas cuestiones y se les tiene que preguntar a la abogacía, ¿no?
Por supuesto. Oiga, yo no sé si opina que el sistema es bueno. Si pusiéramos, por ejemplo, un ejemplo con la seguridad social, es un buen sistema, pero está colapsado, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que presente una denuncia, una demanda, se tarde en tantos años?
Pues mire, yo, por ejemplo, en mi ámbito, ¿no? Hablando de mi libro, yo me dedico al derecho inmobiliario, entre otras especialidades, y la media son 20 meses para recuperar la posesión ante un impago, ante una expiración del plazo, y las legislaciones sustantivas respecto a esto lo único que han hecho es colapsar más el mercado inmobiliario. Efectivamente, lo digo siempre, las leyes con técnica legislativa buena, eficaces, no lo son si no van acompañadas de un buen presupuesto, y realmente la justicia hoy está colapsada, los jueces tienen una sobrecarga del trabajo, yo ya no sé si están en 200 o el 300%, sí, sí. Y ni es justicia de calidad, porque no tienen el tiempo de estudiar para hacer una resolución como Dios manda, ni tampoco es una justicia de medios, porque efectivamente yo no puedo estar 20 meses para recuperar la posesión de un inmueble, y eso es extrapolable a cualquier jurisdicción, una de las peores, laboral. Un despido, una demanda de despido que no hace tantos años, porque yo lo recuerdo y tengo 26 años de ejercicio, un despido se podía resolver en 4 meses. Ahora presentas una demanda de despido por nulidad y tienes a una empresa con una contingencia durante 2 años pendiente de resolver. Y un ciudadano que ha sido despedido, que no sabe si es nulo, 2 años también con esa contingencia. No puede ser.
Desde luego que no. Oigan, los abogados que están llamados a las urnas no son únicamente los de la ciudad de Barcelona, sino también los de otras 10 delegaciones territoriales como Badalona, Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Igualada o Vilanova y la Geltrú. Usted se presenta, son 5 candidatos en total. De momento solo se han hecho públicas 2 candidaturas, ¿no?, que conozcamos.
No, están las 5 candidaturas presentadas, en la web colegial se puede ver las 5 candidaturas, y respecto a lo de las delegaciones que comentabas, efectivamente hay 11 delegaciones que son partidos judiciales que dependen del Colegio de la Abogacía de Barcelona, uh-huh. y en nuestra junta lo que hemos querido hacer es fichar precisamente en nuestro equipo una delegada que ha sido 13 años delegada en Vilanova, que ha reivindicado los derechos de los abogados de Vilanova para que se sientan con los mismos derechos que los que tenemos despacho abierto en Barcelona, y así es como tiene que ser en las 11 delegaciones, ¿no? Uh-huh. Nuestro claim, que es el ICAP es tuyo, precisamente si es de los jóvenes, de los seniors y de los delegados, pues qué mejor que una delegada pues reivindicando sus derechos y haciendo que se sientan, no es que se sientan, es que tienen que ser como cualquier colegiado con despacho abierto en Barcelona, ¿no?
No quiero acabar esta conversación letrada sin preguntarle por el tema de la violencia de género. Desgraciadamente siguen habiendo casos. ¿Cómo están los juzgados? ¿Están preparados? Se hablaba de que hubieran más juzgados preparados para este tipo de temas. ¿Cómo está el tema violencia de género?
A ver, el problema que se plantea ahora con la violencia de género es esta ley de eficiencia a la que me refería antes. En el mes de octubre va a entrar en vigor una sobrecarga de materias que van a tener conocimiento estos juzgados de violencia de género. Unos juzgados que venían ya sobrecargados y de los que se estaba pidiendo muchos recursos porque la víctima y el agresor, en cualquier caso, los ciudadanos que hablábamos antes, ¿no?, tienen que ver solucionados sus problemas y más estos en un tiempo récord, ¿no?, más que nunca, ¿no? Entonces lo que no puede ser es que no hayan llegado estos refuerzos, no hayan llegado estos recursos en violencia de género y en el mes de octubre tengamos, que es aquí al lado, en la esquina, ¿no? Sí, sí. Tengamos un 50% que se está más o menos baremando como estadística de trabajo adicional por la atribución que les da esta ley orgánica de eficiencia en la justicia, y lo que va a conseguir es que el colapso sea mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Así que con mayúsculas y más en esta especialidad se necesitan recursos.
Bueno, el 19 de junio, letrada, está al caer. ¿Qué palpito tiene?
A ver, hay que ser, dicen que si proyectas en positivo pasan las cosas, ¿no? Por sí. Lo tanto, yo ya soy optimista por naturaleza, pues yo tengo que proyectar en positivo. Muchos compañeros nos han mostrado su apoyo. Es un periodo desde el 30 de abril que presentamos en prensa la candidatura. Ha sido muy enriquecedor el trato con los compañeros y compañeras, poder visitar despachos que no conocía, recibir consultas, recibir felicitaciones por el programa. Tenemos que verlo en positivo. Sí que es cierto que hemos trabajado durante 8 meses los 16 compañeros y compañeras que formamos parte de esta candidatura. Los 100 compromisos son aterrizados, son posibles, son reales y no puedo más que pues pedir la confianza para poder trabajar en la profesión, ¿no? Tener un ICAP profesionalista, que es el que nos merecemos y el que tenemos, y pedir el voto, porque la legitimidad se vota, quien se vote es muy importante para una abogacía fuerte, una abogacía digna, como hablábamos antes, y una abogacía con legitimidad. Y yo creo que eso nos lo dan las urnas, y el porcentaje de voto, solo que se multiplicara, ya hubiera valido la pena llegar hasta aquí.
Ojalá el Parlament de Cataluña dé más recursos, ¿no?, para abordar la reforma de la justicia.
Pues sí, la verdad es que sí. Sé que están por la labor de un diseño eficiente con esta ley orgánica, pero ahí precisamente es donde tenemos que estar la abogacía en el centro para velar las disfunciones, acompañar a la consellería en lo que haga falta, que nos consulten. Estamos en las trincheras, tenemos buenas ideas y si lo hacemos conjuntamente seguro que funcionará mucho mejor. Y yo creo que ellos son conscientes también de ello, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra y sobre todo... Ojalá lleguen esos votos, ojalá su candidatura siga adelante y que esa toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno será a principios del mes de julio. Estaremos presentes y así podamos darnos la mano y sobre todo trabajar para la ciudadanía, que tanto y tanto decimos muchas veces aquello de yo creo la justicia y que la justicia sea justa. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y ojalá que tenga muchísima suerte Cristina Vallejo, letrada, y como decía yo al principio, a ver si volvemos a repetir, una mujer ahí, a los mandos, que no por ser mujer, sino por la validez.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias por tus palabras y por darnos la oportunidad de hablaros un poquito de nuestro proyecto. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta la próxima.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
COPE Cataluña y Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podíamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Cataluña y Andorra.
Asp-
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut a futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia. A més, que era un jugador absolutament fet pel Barça i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidències.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Tiramilles a Cope Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a Cope Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Escuchas Cope. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. A l'espera de la sentència del Tribunal Constitucional, l'advocat penalista Josep Maria Fuster Fabra té clar que la llei d'amnistia és inconstitucional, d'entrada perquè vulnera directives i resolucions de la Unió Europea en matèria de terrorisme, és a dir, Europa estableix uns paràmetres comuns, però la llei d'amnistia vulnera el principi d'igualtat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, precisament Fuster Fabra ha estat convocat a les dues vistes que farà el Tribunal de Justícia Europeu el proper 15 de juliol sobre l'amnistia. I ho farà representant els interessos de l'ACBOT, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. Una associació, per cert, que va deixar de rebre subvencions per no voler-se sumar al procés. I amb l'arribada de Salvador Illa a la Generalitat, doncs no ha canviat gaire el panorama.
La CUET es una asociación absolutamente política, entonces nosotros teníamos una subvención y teníamos un local. Cuando estalló todo el tema del procés, pues hubo todo tipo de presiones para la CUET para que se sumase al procés. La CUET no se quiso sumar, con lo cual perdimos todo tipo de subvención. Nuestras subvenciones son cero, la Generalitat nos la cortó, tampoco la tenemos estatal porque somos una asociación de carácter regional, hasta el punto de que cerramos la sede oficiosa es mi despacho y entre todos alquilamos un trastero donde tenemos guardada la documentación.
El que denunciarà l'ACBOT al TEJUE és que la llei d'amnistia s'inventa el concepte d'alta i baixa intensitat, parlant de terrorisme, per poder aplicar la llei al CDR. Fuster Fabra insisteix en que les directives europees no fan aquesta distinció.
I atenció, perquè si ets usuari habitual de les línies 4 i 11 de metro, atenció, perquè a partir del 25 de juny hi hauran talls parcials degut a unes obres que es faran durant l'estiu. En el cas de la línia 4, es tallarà el tram entre Verdaguer i Trinitat Nova per renovar 6 quilòmetres de via i el sistema de senyalització. El tall s'allargarà fins al 31 d'agost i després es reduirà. La línia 4 no funcionarà entre Maragall i Trinitat Nova de l'1 al 7 de setembre.
Exacte, i a la línia 11 les obres només afectaran una parada entre la Trinitat Nova i la Casa de l'Aigua entre el 25 de juny i el 7 de setembre. Es calcula que tots aquests treballs afectaran uns 60.000 usuaris al juliol, en dies feiners, i a uns 45.000 a l'agost. Les molèsties, evidentment, seran inevitables, però hi ha alternatives, com explica Òscar Playà, que és director general de la xarxa de metro de TMB.
Les altres línies de metro han de ser l'alternativa principal en aquest tall de la línia 4. I, per tant, reforçarem, per tant, aquestes línia 5 i línia 3, que durant el mes de juliol i el mes d'agost. Tenim també un servei llançadora de bus que farà el recorregut, és a dir, anirà per totes les parades de metro que quedaran sense servei tant a la línia 4 com a la línia 11.
Hi haurà també un servei de bus per a persones amb mobilitat reduïda entre Verdaguer i Girona. Ja s'ha començat a informar els usuaris de totes aquestes afectacions amb cartelleria i també amb una vintena d'informadors que estan a peu d'estació.
I de les afectacions del metro anem a Rodalies, amb un tall sense precedents a la R3 que durarà un any i quatre mesos. Els primers vuit mesos no funcionarà entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga i la resta entre Mollet i la Garriga.
Sí, a partir del setembre s'hi farà una nova fase d'obres per desdoblar la R3, que durarà, si tot va bé, fins al gener del 2027. Els usuaris doncs, no poden estar més desesperats perquè el calendari ja arrossega un retard, però és que ara estem parlant només d'una fase del desdoblament. Faltaran quatre trams més. El Marc Generes és portaveu de les plataformes d'usuaris.
Estem només al primer tram, el primer tram de Parets a la Garriga, recordem, i això ja ens porten 20 mesos acumulats entre el tall que ja es va fer i el tall que es farà ara. Així no podem arribar enlloc. Amb un tall així s'hauria de resoldre pràcticament tot el desdoblament. I no pot ser aquesta estratègia d'anar dilatant les coses. Mentrestant, els usuaris estem desesperats perquè el tren no funciona, dia a dia no funciona. I aquest horitzó és inabastable.
Els alcaldes de les poblacions afectades per aquest tall el que demanen és que hi hagi comunicació i coordinació i sobretot que funcioni bé el pla alternatiu de transport una vegada comencin aquestes obres. Des del Ministeri de Transport demanen disculpes per aquest tall, comprenen la desesperació dels usuaris, però asseguren que el calendari de 16 mesos és l'adequat.
I ràpidament, el reforç efectius dels Mossos d'Esquadra, Iolanda, a l'aeroport del Prat ha permès reduir un 20% els delictes registrats. Des del setembre són 203 els agents destinats a l'aeroport i seran 200 quan es faci efectiu el traspàs de competències.
Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que seguiran treballant en prevenció i tolerància zero, però diu també que la feina que s'està fent va en la bona direcció.
Aquesta estratègia ha funcionat, per una banda, per l'increment dels efectius destinats, la presència policial, que en si mateixa és dissuasòria en la comissió de delictes. La presència ajuda a dissuadir i, per tant, era important incrementar aquests efectius i també doncs, era important poder millorar, com ja s'ha dit, l'oficina d'atenció a la ciutadania de la terminal 2.
També una millor coordinació i feina conjunta de la policia amb AENA, la Fiscalia i els jutges ha permès tramitar una cinquantena d'ordres d'allunyament.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Iolanda, gràcies. Fins demà, que vagi bé.
Adeu, fins demà.
I ara la informació esportiva amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, comencem parlant del Futbol Club Barcelona, tot i que la notícia no és del Barça, sinó que és d'un jugador del Barça, és que és Lewandowski.
Sí.
Que al final l'ha guanyat la partida del seleccionador polonès, o tu o jo.
Sí. No, sí, va fer això, o un o tu o jo, el seleccionador polonès Michael Proviers, es va quedar sense capitania de la selecció polonesa, va dir que no tornava mentre el senyor Proviers continués al capdavant de la selecció de Polònia. Oh, ja. S'han produït esdeveniments que han capgirat tot aquest panorama. Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda. Doncs sí, Lewandowski l'ha guanyat el pols, Ha sortit vencedor de la guerra amb el seu seleccionador. Aquest dilluns recordaràs que Lewandowski llançava la bomba, renunciava a Polònia mentre seguís a Michael Proviets a la banqueta, després que uns dies abans li retirés la capitania. Doncs bé, 72 hores després, comunicat de Michael Proviers, on presenta la seva dimissió dient que és la millor decisió pel bé de la selecció nacional, fer un pas al costat en aquesta situació actual. Des de la Federació Polonesa van intentar mediar entre Lewandowski i el seu seleccionador, però el davanter polonès s'hi va negar rotundament. Va dir que ell o l'entrenador, l'ultimàtum, finalment han escollit a l'estrella, el màxim golejador de Polònia, amb la perspectiva del Mundial de 2026 a l'horitzó.
De la resta de l'actualitat blaugrana, Joan García, continuem esperant.
Tic-tac. Noms del dia a l'espanyol.
Alan Pace, un empresari nord-americà. S'havia comentat ja amb força que estava a punt de comprar l'espanyol. Home, a punt, fem matitzacions en aquest sentit. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Ja hi ha una altra alternativa a Chen Yancheng. Alan Pace, propietari estadounidense del Burnley anglès, que acaba de pujar a la Premier League, vol comprar l'espanyol. Ja fa setmanes que es va interessar. El que passa és que el club en reconeix interès, però pensa que és un més dels que han preguntat. Segons ha publicat el diari Esport, ofereix 190 milions, vol implantar-se a Espanya i està la decisió en una fase final. Jo no parlaria de tant fase final. Esperarem, de totes maneres, a que el 27 de juliol es compleixi l'ampliació de capital que vol fer Rastre, de 38 milions, que l'espanyol entri en la regla de l'1+1 i a partir d'aquí, si s'arriba a un acord. En qualsevol cas, la venda de l'Espanyol no és, en cap cas, imminent.
L'altre nom del dia, Sergi Gómez. Acaba contracte, no renova, s'acomiada de l'Espanyol.
I jo el que no coneixia era el sentiment perico. Al final és un sentiment que he pogut veure i percebre que es porta dins, que es transmet de pares a fills. El meu poble ha descobert, des que estic a l'Espanyol, infinites persones que són de l'Espanyol i que no ho sabia, no? Llavors, això és molt bonic perquè moltes vegades és fàcil, no?, ser d'un equip, et porta la corrent i vas cap allà, no? Però molt content d'haver format part de la història d'aquest club i d'haver-me apropat d'aquest sentiment.
I l'altre nom del dia, Julen Aguirrezabala, porter de l'Atlètic de Bilbao. L'Atlètic el vol cedir, l'Espanyol el voldria, cessió sense opció de compra.
I parlem de futbol perquè l'Eurocopa Gil continua confiant en jugar al nou Sardenya.
El Club Esportiu Europa, sí senyor, Esportscope ha parlat amb el vicepresident escapulat, Vicenç Martí. Es mantenen en jugar al nou Sardenya, la normativa els hi complica molt la vida, el que es descarta absolutament és que renunciïn a la plaça de primera ref.
No ho contemplem de cap de les maneres, de tot el, com tu dius, el full de ruta que tenim traçat i que anem cremant etapes, eh? Et diria que ja està, eh? Etapa cremada i anirem cremant les diferents etapes, està clar.
És a dir, sigui com sigui, jugarà a primera ref la propera temporada.
Això segur.
Hores d'ara, l'Europa tindria 6 mesos de moratòria per canviar la gespa artificial del nou Sardenya per gespa natural. Tècnicament, amb 6 mesos no hi ha prou. Aquí, aquesta és la disjuntiva. No hi ha un camp de gespa natural al voltant del nou Sardenya on l'Europa pogués fer una mudança provisional.
Bueno, més informació a Sportscope, senyor Gil. Moltes gràcies.
A vostè, senyors.
Por la sombra, eh?
Sí, a hores d'ara ja, sí.
Ja baixen de demà.
Tranquilets.
Gràcies, Gil. I nosaltres hem arribat fins aquí amb la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Salutacions aquí, t'ha parlat de Montse Rodríguez. I ara arriba Ángel Expósito, que trae todo un arsenal, eh? Després de les paraules de Zapatero. L'escolti... Oh, no!